notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Les infeccions per VIH a Catalunya continuen a la baixa i el darrer any hi ha hagut un 20% menys que el 2020. És una bona notícia que els experts atribueixen a la profilaxi d'exposició que evita nous contagis. També hi ha moltes esperances posades en el primer tractament antirretroviral injectable d'acció prolongada, que des d'avui es comença a dispensar als hospitals. Ho explica la xarxa, la cap de VIH de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Eugènia Negredo.
A part de la seva bona eficàcia i de la seva seguretat a nivell de tolerància similar als fàrmacs que ja tenim, però li afegeixen això de que les persones no hauran de tenir la medicació a casa, el fet d'anar a l'hospital i punxar-se i no haver d'estar tu pendent d'aquesta medicació pot ser beneficiós per a alguns grups de persones.
És dijous, 1 de desembre de 2022, Dia Mundial de la Sida, i tenim més titulars. Gairebé el 80% de dones que viuen a Catalunya ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la vida. Marc Pijuan.
No només són fets de violència física, sinó també psíquica, social, econòmica o digital. Ho revela l'enquesta de violències masclistes elaborada pel Departament d'Interior amb la col·laboració d'Igualtat i Feminismes.
Tot a punt per a una operació sortida massiva de cara al pont de desembre.
Prop de 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre demà i dissabte, uns dies que es preveuen especialment complicats i amb moltíssima mobilitat. Ho alerta el director general de Trànsit, Ramon Lamiel.
No es pot baixar mai la guàrdia i màxima prudència en aquests desplaçaments, especialment d'entre setmana, màxima prudència, màxima atenció i màxima responsabilitat. I si hem de recomanar especial atenció, a les tardes.
La UNESCO declara els Raiers Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Ha avalat així la candidatura conjunta de 6 països europeus de la qual formen part els Raiers de la Pobla de Segur i Pont de Claverol i els de Coll de Nargó.
Pel que fa a cultura, la pel·lícula Alcarràs de Carla Simón opta a 11 estatuetes a la gala dels Premis Goya de l'any vinent.
Entre aquests, millor direcció, millor guió o millor pel·lícula. Així, tot Alcarràs no és el film amb més nominacions. La superen Asbestas amb 17 i Modelo 77 amb 16.
Pel que fa als esports, la selecció espanyola en té prou amb un empat per classificar-se per als vuitens de final del Mundial de Qatar. Eduard Cabré.
El combinat estatal s'enfronta aquest vespre al Japó en el darrer partit de la fase de grups de la cita mundialista. Amb un punt en tindria prou per passar ronda i amb una victòria s'asseguraria el primer lloc del grup.
Volem fer també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores. Per fer-ho connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Volem saber si venen canvis a les portes, com us dèiem, d'aquest llarg pont del desembre. Així doncs, anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Allà saludem la Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia. Encara tenim restes de núvols a molts indrets de Catalunya, sobretot de la meitat sud del país, també a punts de l'interior del territori. I d'altra banda, també tenim alguns nuclis amb més desenvolupament que estan afectant o que estan a punt d'arribar ja entre el Baix Ebre i Montsià i que podran deixar alguna precipitació no massa destacada. De cara a la tarda s'espera que els núvols es mantinguin en aquest sector, sobretot de les comarques de Ponent, especialment cap a les comarques de Tarragona i Barcelona. I pel que fa a la temperatura, mantenim aquestes temperatures per la banda baixa del termòmetre amb un ambient força fred, amb valors encara a hores d'ara de 7 i 8 graus, a punts del Pla de Lleida, també cap a la Catalunya Central, valors negatius a punts del Pirineu i temperatures que es mouen entre els 14 i 15 graus arran de costa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Així doncs, estabilitat de cara a les properes hores. Al control de so hi tenim el Lluís Sánchez, a la redacció i coordinant... A la redacció tenim el Marc Pijuan i coordinant la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El nombre d'infeccions per VIH ha baixat un 20% el darrer any respecte del 2020. Es van registrar fins a 344 casos, segons xifres provisionals, i la meitat es van diagnosticar tard. En total, més de 33.000 persones conviuen amb el virus a Catalunya, segons dades de Salut, que difosa amb motiu avui del Dia Mundial de la Sida. L'objectiu, eliminar la malaltia definitivament al 2030. Helena Puigdueta.
En tot cas, però, aquest descens en el nombre de casos és una bona notícia que la cap de secció de VIH, el Servei de Malalties Infeccioses de Can Rutí, Eugènia Negredo, atribueix a la PrEP, la profilaxi preexposició, una estratègia que es va implementar a Catalunya fa un parell d'anys, adreçada a persones sense el virus però amb conductes de risc. Amb aquest tractament, doncs, s'eviten els contagis. La doctora Negredo, però, també ens ha parlat dels avantatges del primer tractament antirretroviral d'acció prolongada, injectable i des d'avui disponible als nostres hospitals.
a part de la seva bona eficàcia i de la seva seguretat a nivell de tolerància similar als fàrmacs que ja tenim, però li afegeixen això de que les persones no hauran de tenir la medicació a casa a nivell de confidencialitat, tema de l'estigma o el tema de la por d'oblidar-se de la medicació, el fet d'anar a l'hospital i punxar-se i no haver d'estar tu pendent d'aquesta medicació pot ser beneficiós per a alguns grups de persones.
Pel que fa a la futura vacuna contra el VIH, Eugènia Negredo reconeix que es van fent passos, però lentament. Diu que el virus s'amaga als reservoris del cos i això fa difícil manipular-lo.
Doncs encara en clau de tractament, l'associació Projecte dels Noms demana més píndoles preventives contra el virus al Departament de Salut. El Centre Barcelona Checkpoint té 1.500 persones en espera per rebre aquesta medicació, que protegeix davant les conductes de risc. Ho ha dit Ferran Pujol, director del centre, a la xarxa, justament aquest matí, en l'acte de desplegament dels tapissos del Memorial de la Sida. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Fa temps que tant els hospitals com el centre Barcelona Checkpoint pateixen sobrecàrrega de persones amb conductes de risc que demanden la píndola PrEP. I el director del centre, Ferran Pujol, la defensa com a eina molt eficaç contra els contagis.
Aquí el que hi ha hagut és que hi ha hagut pocs recursos a nivell assistencial. El que sí que està cobert és el fàrmac, però hi ha una sobrecàrrega, una saturació, tant als hospitals com al nostre centre, que ens impedeix en aquest moment ampliar el nombre de persones que estan en profilaxi preexposició. Això vol dir que són persones en risc de contraure el VIH i que, per tant, si no els hi fem arribar aviat, alguns d'aquests casos es traduiran en noves infeccions. No?
Projecte dels Noms organitza des de fa 27 anys l'acte dels tapissos del Memorial de la Sida. Des del matí es poden contemplar aquestes creacions tèxtils acolorides als balcons de l'Ajuntament de Barcelona i el Palau de la Generalitat, fetes als anys 90 per amics i familiars de víctimes de la Sida.
Coincidint amb aquesta jornada, el govern ha presentat aquest matí el Pacte Social contra l'Estigma i la Discriminació de les Persones amb VIH, una eina que suma el suport de l'executiu, d'entitats municipalistes, del tercer sector i també d'ONGs implicades directament en la situació dels homes i dones que conviuen amb el virus. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. Les conselleres de Presidència, Igualtat i Feminismes, Laura Vilagrà i Tània Verge, que han presentat el nou Pla contra l'Estigma al Palau de la Generalitat, s'han mostrat convençudes que serà una eina eficaç cas contra la discriminació amb què les persones amb VIH topen en la seva vida quotidiana. A l'espera que el pla sigui aprovat pel govern i es doti d'una partida pressupostària, tant la consellera Vilagrà com la presidenta del comitè primer de desembre, Marta Malgosa, han coincidit que es tracta de fer més fàcil el dia a dia dels afectats.
Aquest pacte és un reflex fidel de la voluntat del país de canviar la percepció sobre el VIH i garantir els drets de les persones que viuen amb la SIDA, el seu entorn i els agents que hi treballeu, amb l'objectiu d'erradicar qualsevol discriminació que pugui posar traves afegides a la situació que ja es viu.
Suposa un seguit d'accions concretes i ben desenvolupades amb, que es poden fer el seguiment i la seva avaluació i l'impacte que tindrà. És a nivell interdepartamental, interseccional, i ha de poder eliminar i reduir aquestes situacions de discriminació en els diferents àmbits. Trobem encara en l'àmbit laboral, sanitari, en el contracte d'assegurances, en accions quotidianes de la vida de les persones, no?
Precisament el manifest elaborat pel Comitè Primer de Desembre aposta aquest any per reclamar la fi de l'estigma social que acompanya les persones amb VIH, tot i la millora en la seva qualitat de vida gràcies a les prestacions sanitàries i els avenços científics en el tractament. La nova batalla se centra ara en eliminar la discriminació en els diferents àmbits de la vida dels portadors del virus.
Arreu del territori, de fet, se succeeixen avui les iniciatives per incloure aquest col·lectiu en una vida absolutament integrada i quotidiana. Sensibilitzar justament els col·lectius de risc i reduir les diagnosis tardanes són reptes que es fan més visibles que mai en un dia com avui, i per això, durant tota la setmana, les entitats implicades organitzen activitats a Tarragona, com també l'Ajuntament. Avui la Creu Roja s'instal·la al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Les transmissions al Camp de Tarragona durant el 2021 es van incrementar respecte de 2020, fonamentalment per la infradiagnosi que es va produir arran de la pandèmia. Durant tota la setmana, les diferents entitats implicades en la lluita contra la SIDA estan realitzant accions de conscienciació i prevenció a la ciutat. Clàudia Vinyals, de Sexura't, destaca la importància dels cribratges i també la necessitat de trencar estigmes.
A l'hora de treballar amb treballadores del sexe i demés, podrien dir que és un col·lectiu de persones que potser és de les que més es cuida, no, a nivell sexual, no, perquè són molt conscients, no, de la realitat en la que viuen i de lo que comporta, no, el tema de dur a terme pràctiques de risc, no. Penso també, no, lo mateix, no, en població gay, població trans i de més, que també, no, durant moltes dècades, no, com que han estat molt marcats, no, amb aquesta línia.
Aquest dijous, una unitat mòbil de Creu Roja fa proves ràpides i entrega material preventiu al campus Catalunya de la URB.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Gairebé el 80% de dones que viuen a Catalunya ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la vida. No només són fets de violència física, sinó també psíquica, social, econòmica o fins i tot digital. Precisament, els insults o amenaces en xarxes socials pugen 5 punts respecte a la darrera enquesta feta fa 6 anys pel Departament d'Interior en col·laboració del d'Igualtat i Feminismes. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. A 8 de cada 10 dones catalanes els ha passat algun fet considerat violència masclista al llarg de la seva vida. Són fets que van des d'insults, exhibicionisme, fregaments, amenaces o també fets físics com violacions. I en el darrer any han augmentat fins a 26%, quasi 9 punts més que el 2016, quan es va fer la darrera enquesta. Les violències digitals han augmentat 5 punts, segons ha explicat la responsable de l'enquesta, Montserrat Aguilera.
Des dels 15 anys tenim que quasi un 13% de dones han estat assetjades o han rebut missatges no volguts a través del mòbil el 2016 i un 21% ens sortia a l'enquesta del 2021. Val, però a l'últim any, que és una foto fixa del 16 i del 21, seria que ens ha pujat uns 5 punts. I això, la xarxa principal que ens comentaven era Instagram.
El 67% de les violacions les han fet homes coneguts per la dona. El 81% dels fets masclistes no es denuncien per diferents motius. El principal és creure que no es tindran prou proves i, per tant, no les creuran. L'enquesta s'ha fet a més de 9.500 dones durant el 2021, mesos posteriors a la pandèmia de la Covid.
Gràcies, Mont, i seguim en clau femenina, ja que 36 dones han avortat quirúrgicament a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa en els 8 primers mesos que s'ofereix aquesta opció. Avui han fet balanç de l'inici d'aquest servei a les Terres de l'Ebre. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
36 dones ja han avortat quirúrgicament a les Terres de l'Ebre des del passat mes d'abril, quan es va implantar aquesta atenció per primer cop al territori. La directora de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Maria José Rallo, ha afirmat que la posada en marxa d'aquest servei no ha representat un augment dels avortaments.
Des de dades que tinc des de l'any 19 fins al 2022, el fet d'oferir nosaltres aquí l'avortament tampoc ha fet que hagi crescut el número d'avortaments, la demanda, perquè recordem que l'important no és poder oferir l'avortament sinó fer una bona educació sexual i evitar que arriben els embarassos no desitjats.
Fins al moment, les dones que volien interrompre el seu embaràs s'havien de desplaçar a Tarragona o a Barcelona. Ara poden escollir si ho volen fer a l'Hospital de Tortosa o a aquests altres punts de Catalunya. De fet, en aquest període de temps, 26 dones han avortat a Tarragona.
Prop de mig milió de vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre demà i dissabte, en la primera part de l'operació sortida dels ponts de la Constitució i la Puríssima, uns dies que es preveuen molt complicats amb moltíssima mobilitat. Per això, des del Servei Català de Trànsit fan una crida a la prudència per evitar que el desembre es mantingui el repunt de víctimes que s'ha registrat el mes de novembre. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Tot i que el balanç en el que portem d'any continua sent millor que el del 2019, últim any prepandèmia, amb una reducció del 10% en el nombre de morts. El penúltim mes de l'any s'ha tancat amb 18 víctimes a les carreteres i un increment del 80%. El director del Servei Català de Trànsit és Ramon Lamiel.
Ha estat un novembre molt nefast i molt tràgic, amb 18 víctimes mortals respecte a les 11 que hi van haver el 2019. Per tant, esperàvem una tendència similar o a la baixa i ens ha sorprès.
Davant d'aquesta xifra i d'uns dies que registraran una mobilitat extrema a les carreteres i autopistes catalanes, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu extraordinari amb prop de 3.000 agents i un nombre similar de controls, a més de posar radars mòbils i limitar la circulació de camions, sobretot a l'AP7. Per la Miel, però, el que més els preocupa són els moviments interns i una franja concreta.
Màxima prudència en aquests desplaçaments, especialment d'entre setmana, no els grans moviments de sortida i d'entrada, a entre setmana, màxima prudència, màxima atenció i màxima responsabilitat. I si hem de recomanar especial atenció funció a les tardes.
Pel que fa a la segona part del doble pont de dimecres 7 a diumenge 11, la previsió és que surtin de l'àrea de Barcelona uns 420.000 vehicles.
La Generalitat destinarà 8 milions d'euros a la creació de cooperatives d'energia renovable. L'objectiu, fomentar la transició energètica en l'àmbit local. L'anunci s'ha fet a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, que és un municipi líder en potència fotovoltaica pública a Catalunya. Ona Codinenca, Caral Campàs, bon dia.
Bon dia, sí, Roger Torrent, consellera d'Empresa i Treball, i Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, han anunciat aquesta nova línia d'ajuts que s'anomena Solar Cup. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar la creació de projectes locals que promoguin la transició energètica i un model de consum més democràtic i just. Roger Torrent detallava qui podrà optar a aquests ajuts.
En aquesta convocatòria està previst que hi puguin concórrer les cooperatives de consum d'una banda i de l'altra les associacions que vulguin esdevenir una cooperativa de consum. La quantitat màxima de subvenció otorgada serà de 80.000 euros per projecte. Per tant, 8 milions d'euros en global, 80.000 per cada projecte.
La presentació l'han fet a Caldes de Montbui com a població de referència en aquest àmbit. Aquesta població del Vallès Oriental de 18.000 habitants compta amb la comunitat energètica local més gran del país, amb 6 instal·lacions de plaques solars en equipaments municipals de les que els veïns se'n poden beneficiar. Aquest 2022 hi ha 50.000 instal·lacions de consum compartit a tot Catalunya.
Gràcies, Caral. I encara més projectes que es presenten. Avui hem conegut el projecte Hidronet per minimitzar les inundacions en trams urbans del Baix Ter que provoquen els rius i sèquies amb la recuperació d'antics estanys i de zones inundables. La solució està basada en la natura, amb estanys per reduir la força de l'aigua. En aquesta iniciativa hi participen 3 municipis del Baix Empordà. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
Torroella de Montgrí, Ullà i Gualta minimitzaran els riscos d'inundacions a la zona del Baix Ter a través de la creació de basses de laminació en terrenys públics o privats que havien sigut inundables. Es tracta del projecte Hidronet Baix Ter i s'estendrà a unes 40 hectàrees. Ho explica en Xavier Quintana, director de la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona.
En comptes de fer que molt ràpidament l'aigua desguassi cap als sistemes receptors i que provoqui desbordaments, intentar buscar zones de laminació que el que facin sigui alentir l'aigua que arriba cap a baix i, per tant, facilitar que la sortida d'aigua sigui més adequada.
Això evitaria o frenaria inundacions de poca intensitat a espais agrícoles, zones urbanes o carreteres. A més, permetrà incrementar la biodiversitat i millorar l'estat ecològic dels sistemes aquàtics. El projecte ja està en marxa i té una durada de 3 anys. El cost és de gairebé 3 milions d'euros i està cofinançat amb fons europeus Next Generation.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Entrem en matèria política. El president Pere Aragonès ha denunciat davant les Nacions Unides que Espanya no reconeix ni protegeix el català. És la primera vegada que un president de la Generalitat intervé en la sessió general del Fòrum de les Minories de les Nacions Unides a Ginebra. Mont Carvajal.
El president aragonès ha començat la seva intervenció en català dient que Catalunya és una nació sense estat, moderna i pròspera, on el català promou la cohesió social. Ha afegit que 10 milions de persones distribuïts en 4 estats parlen català i per això no el considera una llengua minoritària, sinó minoritzada. Aragonès ha dit que Espanya no protegeix el català.
Excepte Andorra, un petit estat independent on el català gaudeix de total oficialitat, ni Itàlia, ni França, ni Espanya ofereixen el ple reconeixement i protecció que qualsevol llengua del món es mereix.
Aragonès ha explicat que, malgrat aquesta desprotecció, les institucions catalanes treballen per frenar la substitució del català pel castellà i ha detallat que el Pacte Nacional per la Llengua implica tothom en la preservació del català. Ho ha dit en les jornades que se celebren a Ginebra, en les que es reflexiona sobre la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets de les minories 30 anys després de la seva creació.
Ens situem ara a la capital de Catalunya perquè la seguretat, la neteja i el preu de l'habitatge continuen sent els temes que més preocupen els barcelonins. Ho destaca una enquesta impulsada per la plataforma ciutadana Construïm Barcelona, en què hi han participat unes 20.000 persones. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia, es tracta de la consulta ciutadana amb més participació a la capital catalana que ha estat a terme a través de les xarxes socials i a peu de carrer. Els resultats mostren que el 82% dels enquestats creu que la ciutat és cada cop més insegura i el 84% considera que cada cop està més bruta. Entre les principals conclusions també destaca que el 76% defensa que les superilles o són innecessàries o massa radicals. El president de Construïm Barcelona ha explicat a la xarxa l'objectiu de l'enquesta.
L'objectiu de l'acció nostra és sempre buscar quines solucions podem plantejar perquè realment les coses canvien. O sigui, és anar un pas més enllà de fer una enquesta i tenir una resposta. O sigui, ara tenim una resposta, bueno, és com l'apliquem. Doncs, escolta'm, l'apliquem i el següent pas és parlar amb cada un dels partits polítics que governen aquesta ciutat, tenir reunions amb ells, explicar-los quines les conclusions que nosaltres tenim i a partir d'aquí veure com s'hi apliquen.
Així doncs, la plataforma ciutadana que funciona com a lobby es preveu reunir amb els grups polítics per presentar-los els resultats a les portes de la convocatòria d'eleccions municipals previstes pel mes de maig.
I us ho destacàvem en titulars, eufòria entre els rellers per la declaració de la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. La UNESCO ha avalat la candidatura conjunta de 6 països europeus, de la qual formen part els rellers de la Pobla de Segur i Pont de Claverol i els del Coll de Nargó. Ràdio Trem, José Vergés.
Des d'on s'ha seguit amb una expectació el veredicte final de l'organisme mundial. El president de l'Associació dels Rellers de la Noguera Pallaresa, Miquel Gordó, ha manifestat el següent.
Pues d'entrada molta alegria i això, el reconeixement a una feina feta durant molts, molts anys, de gent d'aquí, gent de tot arreu, no? I res, alegria i al mateix temps una mica de responsabilitat, no? Que això no quedi només amb una declaració i prou, sinó que ara hem de continuar pencat i que valgui la pena, no? I que quedi, que perduri.
La candidatura, recordem, havia estat presentada conjuntament amb Àustria, Txèquia, Alemanya, Letònia, Polònia i Espanya, amb 40 associacions de rellers, entre els quals la Poblatana. Els rellers de la Pobla de Segur i els de Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, formaven part de la candidatura i creuen que la decisió de la UNESCO ajudarà a preservar l'ofici. Tant a la Pobla de Segur com a Coll de Nargó ja han preparat actes de celebració per aquest proper cap de setmana.
Moment per la cultura. La pel·lícula Alcarràs, de Carla Simón, optarà a 11 estatuetes a la gala dels Premis Goya de l'any vinent. La pel·lícula no és però la que té més nominacions. Per davant té Asbestas, amb 17, i Modelo 77, amb 16 nominacions.
Carla Simón és candidata a millor direcció i a millor guió i Alcarràs podria aconseguir el Goya a millor pel·lícula. Albert Bosch i Ana Otín han aconseguit les nominacions a millor actor i actriu revelació. A més, el film opta a categories tècniques com so, fotografia o direcció de producció. La gala dels Premis Goya es farà l'11 de febrer a Sevilla.
El repartiment de la pel·lícula ha rebut aquestes nominacions amb molta satisfacció, sobretot per les candidatures, actor i actriu revelació. M1FM, Pili García.
I els actors, fins ara amateurs, Albert Bosch i Ana Otín, també s'han emportat les nominacions a millor actor i a millor actriu revelació. Carla Bizart, la directora creativa del càsting, on més de 9.000 persones es van presentar per donar vida als diferents personatges de la família Soler, ja se sent guanyadora només pel fet d'aconseguir aquestes nominacions.
Esperem que aquestes nominacions també serveixin per a animar una mica el panorama cinematogràfic de Lleida, perquè és que no ho podem demostrar més. A Lleida tenim molt bona gent, molt bons actors, molt bons tècnics, tenim de tot. I personalment pues, estem molt, 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 molt contentes. Aquestes nominacions són de tota Lleida, de tots els pobles i de tantíssimes persones que han ficat el seu granet d'arena que sense elles no seria possible.
La gala d'entrega dels Premis Goya se celebrarà a Sevilla el proper 11 de febrer.
I la 30a edició del Sónar Barcelona comptarà amb artistes com Blessed Madonna, Richie Hawtin o Laurent Garnier, qui estem escoltant. Avui s'han donat a conèixer les primeres actuacions del festival, que es farà del 15 al 17 de juny de l'any vinent.
Es tracta de 66 artistes que formen part dels més de 100 shows en directe i DJ sets del festival. El 30è aniversari del Sónar posarà el focus en vots dels gèneres de l'electrònica, tant pel que fa a les sonoritats més festives centrades en la pista de ball com pel que fa a l'exploració dels nous sons d'avantguarda. Una cita que comptarà també amb els Sonar de dia, que renovarà formats i espais i el Sonar més D per als professionals.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que la selecció espanyola s'enfronta avui a les 8 del vespre a Japó, en el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Qatar. Un partit decisiu per classificar-se per vuitens de final. Els homes de Luis Enrique amb un empat tindrien garantida la classificació i en cas de victòria ho farien com a primers de grup. El tècnic asturià deixa clar, però, que el seu equip no especularà amb el resultat en cap moment.
Tú imagínate que nosotros vamos a especular, venga, que nos interesa pasar de segundos. Y llegamos al minuto 90 y llega el descuento en los dos partidos con el mismo resultado, 0-0-0-0. Seguimos siendo primeros, que bien va todo. Y en el 95, 15 segundos antes de acabar, marca gol Japón y marca gol Costa Rica. ¿Eh? Has especulado 95 minutos para quedar eliminado en los últimos 15 segundos. Cuando tú estás convencido de que tu equipo es un muy buen equipo y que queremos jugar 7 partidos, no se trata de quedar segundos. Nosotros queremos quedar primeros.
I és que si Espanya passés com a segona de grup, evitaria creuar-se amb Brasil probablement en la ronda de quarts de final. A banda de la Roja, Alemanya, Costa Rica i Japó opten també a classificar-se. De fet, el partit entre Alemanya i Costa Rica serà arbitrat per la francesa Stéphanie Frappart, la primera dona en arbitrar un partit al Mundial masculí. També avui, en un altre grup, des de les 4 de la tarda, juguen els partits decisius entre Bèlgica i Croàcia i el Canadà-Marroc. I en bàsquet, tres equips catalans de la Lliga Femenina tenen cita avui. Per exemple, el Cadí la Seu juga davant el Saragossa. Des d'UAU Lleida Ràdio informa Sergi Guiu.
Una novena jornada de competició que apareix en escena després de l'aturada per les finestres FIBA, amb un Cadí la Seu que hi arriba sense Taylor Cohen i que ja no forma part dels Cedis, i amb una situació de la plantilla sobre la qual l'entrenador Jordi Cero en feia la següent radiografia.
Bé, les jugadores que han estat amb les seves seleccions doncs han fet el seu treball pertinent amb els seus equips, amb les seves seleccions, tant a nivell d'entrenaments com de partits, i bé, han arribat físicament bé, per tant, ja és molt, aquest aspecte. Sí que són les jugadores que han pogut descansar menys, però bé, també la lectura positiva és que han seguit amb dinàmica d'entrenaments i han arribat sanes totes. Les jugadores que no tenien seleccions, doncs bé, la setmana passada ja vam treballar 3 dies amb elles. La Giu també ja va arribar d'Estats Units, per tant estem amb les 10 jugadores en bones condicions per afrontar el doble repte d'aquesta setmana.
El partit dona el tret de sortida al pavelló Príncipe Felipe avui a les 8 del vespre.
Abans, a 8:15 del vespre, el Barça-Sant Feliuenc jugarà a la pista del València. També a la Lliga Femenina, a les 8 del vespre, l'Esperoni Girona rebrà l'Araski. I també en bàsquet, a l'Eurolliga, el Barça visita la pista de l'Alba de Berlín a partir de 6:45, amb la principal novetat en la convocatòria de Nikola Mirotić, que torna a l'equip de Jacique Vicius. I la quarta gala dels Premis Inclusius de l'Esport Català es podrà veure avui dijous a partir de les 7 de la tarda a la plataforma Xala, i han diferit a partir de 10:45 a les televisions locals. I això és tot pel moment.
Moltes gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 3:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Vam ser nosaltres, editat per Editorial Les Hores. Els llibres que publica l'Editorial Les Hores sempre tenen alguna cosa d'inoblidable. Els seus personatges viatgen amb tu i alguns fins i tot es queden, com per exemple la protagonista de Vam ser nosaltres, la Nahid. Aquesta història està explicada per ella, una dona de gairebé 50 anys a la que li diagnostiquen un càncer terminal, la qual cosa li desperta una ràbia adormida que ha format part de la seva vida des de sempre, ja que la paradoxa és que ella, juntament amb el seu marit, van fugir de l'Iran en plena revolució, van fugir de la mort i volien una oportunitat per la seva filla, l'Aram.
Quan em van comunicar el diagnòstic, vaig voler trucar-li de seguida. Volia que ho deixés tot i que corregués a la meva vora. Sentia l'impuls de cridar, de plorar, de demanar-li a crits que vingués a ajudar-me, a salvar-me. Era l'únic que volia. Però em vaig contenir i em sento orgullosa d'haver-ho aconseguit. Em vaig poder aguantar només unes hores, però durant aquell lapse vaig aconseguir protegir-la del que li esperava.
Suècia els va rebre, però com és característic d'una societat més individualista, més freda, la comunitat en si mateixa quedava fora. La novel·la fa salts enrere i ens deixa veure mitjançant petits flashbacks com ha sigut la seva vida en determinats moments, com és la seva maternitat, que per mi particularment m'ha costat molt empatitzar amb ella, ja que la relació que s'estableix entre mare i filla és més aviat difícil. La Nahid sempre està enfadada, sempre. Sembla que la culpi de tot. També ens parla de la violència de gènere, com es normalitza, com s'interioritza i d'alguna manera acaba dient, això ha de ser així. Quan es fa àvia, sembla que es reconcilia amb ella mateixa i amb el món, tot i que ella com a dona sembla estar en peu de guerra. És una novel·la d'arrels, de com fugir físicament de la teva terra i de la teva llar no implica que el teu cor i molts dies la teva ment viatgi allà, per notar l'escalfor i recordar per què lluitaven i també per què fugien.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Les infeccions per VIH a Catalunya continuen a la baixa i el darrer any hi ha hagut un 20% menys que el 2020. Una bona notícia que els experts atribueixen a la profilaxi d'exposició que evita nous contagis. També hi ha moltes esperances posades en el primer tractament antirretroviral d'injectable d'acció prolongada que des d'avui es comença a dispensar als hospitals. Ho explica a la xarxa la cap de VIH de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, Eugènia Negredo.
A part de la seva bona eficàcia i de la seva seguretat a nivell de tolerància similar als fàrmacs que ja tenim, però li afegeixen això de que les persones no hauran de tenir la medicació a casa, el fet d'anar a l'hospital i punxar-se i no haver d'estar tu pendent d'aquesta medicació pot ser beneficiós per a alguns grups de persones.
És dijous 1 de desembre de 2022, Dia Mundial de la Sida, i tenim més titulars. Gairebé el 80% de dones que viuen a Catalunya han patit algun tipus de violència masclista al llarg de la vida. Marc Pijuan.
No només són fets de violència física, sinó també psíquica, social, econòmica o digital. Ho revela l'enquesta de violències masclistes elaborada pel Departament d'Interior amb la col·laboració del d'Igualtat i Feminismes.
Tot a punt per a una operació sortida massiva de cara als ponts de desembre.
Prop de 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre demà i dissabte, uns dies que es preveuen especialment complicats i amb moltíssima mobilitat. Ho alerta el director general de Trànsit, Ramon Lamiel.
No es pot baixar mai la guàrdia i màxima prudència en aquests desplaçaments, especialment d'entre setmana, màxima prudència, màxima atenció i màxima responsabilitat. I si hem de recomanar especial atenció, a les tardes.
La UNESCO declara els Rellers Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Ha avalat així la candidatura conjunta de 6 països europeus, de la qual formen part els Rellers de la Pobla de Segur i Pont de Claverol i els de Coll de Nargó.
En cultura, la pel·lícula Alcarràs, de Carla Simón, opta a 11 estatuetes a la gala dels Premis Goya de l'any vinent.
Entre aquestes, millor direcció, millor guió o millor pel·lícula. Així, tot, Alcarràs no és el film amb més nominacions. La superen Asbestes, amb 17, i Modelo 77, amb 16.
Pel que fa als esports, la selecció espanyola en té prou amb un empat per classificar-se per als vuitens de final del Mundial de Futbol de Qatar. Eduard Cabré.
El combinat estatal s'enfronta aquest vespre a Japó en el darrer partit de la fase de grups de la cita mundialista. Amb un punt en tindria prou per passar ronda i amb una victòria s'asseguraria el primer lloc de grup.
Fem també un cop d'ull, el temps ens espera de cara a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, encara tenim restes de núvols a molts indrets de Catalunya, sobretot de la meitat sud del país, també a punts de l'interior del territori, i d'altra banda també tenim alguns nuclis amb més desenvolupament que estan afectant o que estan a punt d'arribar ja entre el Baix Ebre i Montsià i que podran deixar alguna precipitació no massa destacada. Bé, que ara la tarda s'espera que els núvols es mantinguin en aquest sector, sobretot de les comarques de Ponent, especialment cap a les comarques de Tarragona i Barcelona. I pel que fa a la temperatura, mantenim aquestes temperatures per la banda baixa del termòmetre amb un ambient força fred, amb valors encara a hores d'ara de 7 i 8 graus a punts del Pla de Lleida, també cap a la Catalunya Central, valors negatius a punts del Pirineu i temperatures que es mouen entre els 14 i 15 graus arran de costa. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de sol Lluís Sánchez, a la redacció Marc Pijuan i coordinant Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El nombre d'infeccions per VIH ha baixat un 20% al darrer any respecte del 2020. Es van registrar 344 casos, segons xifres provisionals de salut, i la meitat es van diagnosticar tard. En total, més de 33.000 persones conviuen a Catalunya amb el virus, segons dades del departament, amb motiu avui del Dia Mundial de la Sida. L'objectiu, eliminar la malaltia definitivament el 2030. Helena Puigdueta.
En tot cas, però, aquest descens en el nombre de casos és una bona notícia que la cap de secció de VIH, el Servei de Malalties Infeccioses de Can Rutí, Eugènia Negredo, atribueix a la PrEP, la profilaxi preexposició, una estratègia que es va implementar a Catalunya fa un parell d'anys, adreçada a persones sense el virus però amb conductes de risc. Amb aquest tractament, doncs, s'eviten els contagis. La doctora Negredo, però, també ens ha parlat dels avantatges del primer tractament antirretroviral d'acció prolongada, injectable i des d'avui disponible als nostres hospitals.
A part de la seva bona eficàcia i de la seva seguretat a nivell de tolerància similar als fàrmacs que ja tenim, però li afegeixen això de que les persones no hauran de tenir la medicació a casa a nivell de confidencialitat, tema de l'estigma o el tema de la por d'oblidar-se de la medicació, el fet d'anar a l'hospital i punxar-se i no haver d'estar tu pendent d'aquesta medicació pot ser beneficiós per a alguns grups de persones.
Pel que fa a la futura vacuna contra el VIH, Eugènia Negredo reconeix que es van fent passos, però lentament. Diu que el virus s'amaga als reservoris del cos i això fa difícil manipular-lo.
Una altra cara de la moneda del VIH és la transmissió vertical de la malaltia, és a dir, la propagació del virus de mare a nadó durant el procés de gestació, naixement o lactància. Des de l'Institut de Recerca de la Sida, Irsi Caixa, buscant vies de tractament que ajudin a erradicar del tot aquests casos en l'àmbit global. Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
1,7 milions d'infants viuen amb VIH arreu del món i a zones geogràfiques com l'Orient Mitjà o l'Àfrica del Nord, on només un 21% de les dones embarassades tenen accés al tractament. I això comporta que en aquests països hi hagi més casos de transmissió vertical de mare a fill. Així ho alerten des de l'Institut de Recerca de la Sida, Irsi Caixa, que incideixen en que encara que els casos de VIH en infants s'hagin reduït a la meitat en els darrers 10 anys a escala global, cal continuar investigant per tal que el tractament arribi a tot arreu. Escoltem a la Júlia García, que és investigadora del centre i directora científica de l'IGTP.
Els països, diguem, amb menys recursos, on el tractament antirretroviral no està tan implementat, que ara pots tenir fins a un 21% de transmissió de mare a fill.
Una de les línies d'investigació de l'IRSI Caixa, en col·laboració amb la Universitat d'Oxford, és l'estudi del reservori viral del VIH dels infants fins a l'adolescència. Afirmen que, en general, els nadons que s'infecten durant l'embaràs i reben tractament en néixer tenen un major potencial de curació.
Doncs, coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, el govern ha presentat aquest matí el Pacte Social contra l'Estigma i la Discriminació de les Persones amb VIH, una eina que suma el suport de l'executiu, d'entitats municipalistes, del tercer sector i també d'ONGs implicades directament en la situació dels homes i dones que conviuen amb aquest virus. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. Les conselleres de Presidència, Igualtat i Feminismes, Laura Vilagrà i Tània Verge, que han presentat el nou pla contra l'estigma al Palau de la Generalitat, s'han mostrat convençudes que serà una eina eficaç contra la discriminació amb què les persones amb VIH topen en la seva vida quotidiana. A l'espera que el pla sigui aprovat pel govern i es doti també d'una partida pressupostària, tant la consellera Vilagrà com la presidenta del comitè 1 de desembre, Marta Malgosa, han coincidit que es tracta de fer més fàcil el dia a dia dels afectats.
Aquest pacte és un reflex fidel de la voluntat del país de canviar la percepció sobre el VIH i garantir els drets de les persones que viuen amb la sida, el seu entorn i els agents que hi treballeu, amb l'objectiu d'erradicar qualsevol discriminació que pugui posar traves afegides a la situació que ja es viu.
Suposa un seguit d'accions concretes i ben desenvolupades amb, que es poden fer el seguiment i la seva avaluació i l'impacte que tindrà. És a nivell interdepartamental, interseccional, i ha de poder eliminar i reduir aquestes situacions de discriminació en els diferents àmbits. Trobem encara en l'àmbit laboral, sanitari, en el contracte d'assegurances, en accions quotidianes de la vida de les persones, no?
Precisament el manifest elaborat pel Comitè 1 de desembre aposta aquest any per reclamar la fi de l'estigma social que acompanya les persones amb VIH, tot i la millora en la seva qualitat de vida gràcies a les prestacions sanitàries i els avenços científics en el tractament. La nova batalla se centra ara en eliminar la discriminació en els diferents àmbits de la vida dels portadors del virus.
Gràcies, Anna. Arreu del territori se sumen les iniciatives per tal de denunciar l'estigmatització que viuen aquestes persones amb VIH i també per avançar en la lluita contra la malaltia. A Lleida, el nombre de noves infeccions per VIH que ha detectat Antisida Lleida ha caigut a 3 en el darrer any. En total, l'entitat ha fet unes 550 proves. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Coincidint amb el dia de la lluita contra la sida, l'entitat ha donat a conèixer aquestes dades que s'han reduït considerablement en els darrers anys. El president d'Antisida Lleida, Joan Fibla, ho atribueix a la millora en els tractaments mèdics.
Si hi ha una dada positiva, com he comentat anteriorment, que també es reflecteix aquí a Lleida, és que les noves infeccions estan baixant. Tenim cada cop, cada any, tenim una taxa inferior de nous infectats, la qual cosa és en aquest sentit doncs, positiva.
Tot i això, Fibla assegura que encara cal lluitar molt per acabar amb l'estigma que persegueix les persones que tenen el VIH. De fet, el manifest que s'ha llegit aquest dijous a la plaça Paeria de Lleida anava precisament en la línia de demanar a les administracions i al conjunt de la societat que treballin per acabar amb aquesta discriminació. D'altra banda, el president d'Antisida Lleida també ha lamentat que després de la pandèmia moltes entitats estan tenint problemes per mantenir projectes a causa de la manca de finançament.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Gairebé el 80% de les dones que viuen a Catalunya han patit algun tipus de violència masclista al llarg de la vida. No només són fets de violència física, sinó també psíquica, social, econòmica o digital. Precisament, els insults o amenaces a les xarxes socials pugen 5 punts respecte a la darrera enquesta, feta ara fa 6 anys, pel Departament d'Interior, amb col·laboració d'Igualtat i Feminismes. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. A 8 de cada 10 dones catalanes els ha passat algun fet considerat violència masclista al llarg de la seva vida. Són fets que van des d'insults, exhibicionisme, fregaments, amenaces o també fets físics, com violacions. I en el darrer any han augmentat fins al 26%, quasi 9 punts més que el 2016, quan es va fer la darrera enquesta. Les violències digitals han augmentat 5 punts, segons ha explicat la responsable de l'enquesta, Montserrat Aguilera.
Des dels 15 anys, tenim que quasi un 13% de dones han estat assetjades o han rebut missatges no volguts a través del mòbil el 2016 i un 21% ens sortia a l'enquesta del 2021. Però a l'últim any, que és una foto fixa del 16 i del 21, seria que ens ha pujat uns 5 punts. I això, la xarxa principal que ens comentaven era Instagram.
El 67% de les violacions les han fet homes coneguts per la dona. El 81% dels fets masclistes no es denuncien per diferents motius. El principal és creure que no es tindran prou proves i, per tant, no les creuran. L'enquesta s'ha fet a més de 9.500 dones durant el 2021, en mesos posteriors a la pandèmia de la Covid.
Seguim endavant, us ho destacàvem en titulars. Prop de 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre demà i dissabte en la primera part de l'operació sortida pels ponts de la Constitució i la Puríssima. Uns dies que es preveuen especialment complicats i amb molta mobilitat. Per aquest motiu, des del Servei Català de Trànsit fan una crida a la prudència per evitar que el desembre es mantingui el repunt de víctimes mortals registrat al mes de novembre. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. Tot i que el balanç en el que portem d'any continua sent millor que el del 2019, últim any prepandèmia, amb una reducció del 10% en el nombre de morts. El penúltim mes de l'any s'ha tancat amb 18 víctimes a les carreteres i un increment del 80%. El director del Servei Català de Trànsit és Ramon Lamiel.
Ha estat un novembre molt nefast i molt tràgic, amb 18 víctimes mortals respecte a les 11 que hi van haver el 2019. Per tant, esperàvem una tendència similar o a la baixa i ens ha sorprès.
Davant d'aquesta xifra i d'uns dies que registraran una mobilitat extrema a les carreteres i autopistes catalanes, el Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu extraordinari amb prop de 3.000 agents i un nombre similar de controls, a més de posar radars mòbils i limitar la circulació de camions, sobretot a la P7. Per la Miel, però, el que més els preocupa són els moviments interns i una franja concreta.
Màxima prudència en aquests desplaçaments, especialment d'entre setmana, no els grans moviments de sortida i d'entrada, a entre setmana, màxima prudència, màxima atenció i màxima responsabilitat. I si hem de recomanar especial l'atenció a les tardes.
Pel que fa a la segona part del doble pont, de dimecres 7 a diumenge 11, la previsió és que surtin de l'àrea de Barcelona uns 420.000 vehicles.
Anem al Baix Empordà, on avui s'ha presentat el projecte Hidronet per minimitzar les inundacions en trams urbans del Baix Ter que provoquen els rius i les sèquies. Ho faran a través de la recuperació d'antics estanys i de zones inundables. La solució està basada en la natura, amb estanys per reduir la força de l'aigua. En aquesta iniciativa hi participen 3 municipis baixempordanencs. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
Torroella de Montgrí, Ullà i Gualta minimitzaran els riscos d'inundacions a la zona del Baix Ter a través de la creació de basses de laminació en terrenys públics o privats que havien sigut inundables. Es tracta del projecte Hidronet Baix Ter i s'estendrà a unes 40 hectàrees. Ho explica en Xavier Quintana, director de la Càtedra d'Ecosistemes Litorals Mediterranis de la Universitat de Girona.
En comptes de fer que molt ràpidament l'aigua desguassi cap als sistemes receptors i que provoqui desbordaments, intentar buscar zones de laminació que el que facin sigui alentir l'aigua que arriba cap a baix i, per tant, facilitar que la sortida d'aigua sigui més adequada.
Això evitaria o frenaria inundacions de poca intensitat, espais agrícoles, zones urbanes o carreteres. A més, permetrà incrementar la biodiversitat i millorar l'estat ecològic dels sistemes aquàtics. El projecte ja està en marxa i té una durada de 3 anys. El cost és de gairebé 3 milions d'euros i està cofinançat amb fons europeus Next Generation.
I passem també per l'Ebre, ja que Móra la Nova serà el primer municipi de Catalunya a comptar amb un projecte de comptadors intel·ligents 5G. És un projecte que està emmarcat en la iniciativa Àrea 5G de les Terres de l'Ebre. Canal T, Blanca Carol.
El projecte Comptadors Intel·ligents 5G, Telelectura i Algorítmica per l'Eficiència Hídrica té per objectiu monitorar el consum d'aigua a través de sistemes de regulació, impulsar l'eficiència hídrica així com disminuir el malbaratament hídric. Una iniciativa multidisciplinar que ja és una realitat a Móra la Nova. Albert Salvador és el delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
Aplicar tot aquest desenvolupament tecnològic en el subministrament d'aigua fa que aquesta col·laboració público-privada d'un servei municipal, però fet per un operador privat, pugui incorporar aspectes d'impacte social, com en se n'ha parlat explícitament i no entraré, com també econòmic, com d'eficiència de recursos.
Així, a través d'aquest projecte, Móra la Nova instal·larà 60 comptadors a diferents punts del municipi, uns comptadors que tenen per funció enviar dades de consum i no consum en temps real, per tal de detectar avaries, fuites o la interrupció de la despesa d'aigua.
El president Pere Aragonès ha denunciat davant les Nacions Unides que Espanya no reconeix ni protegeix el català. És la primera vegada que un president de la Generalitat intervé en la sessió general del Fòrum de les Minories de Nacions Unides a Ginebra. Mont Carvajal.
El president aragonès ha començat la seva intervenció en català dient que Catalunya és una nació sense estat, moderna i pròspera, on el català promou la cohesió social. Ha afegit que 10 milions de persones distribuïts en 4 estats parlen català i per això no el considera una llengua minoritària, sinó minoritzada. Aragonès ha dit que Espanya no protegeix el català.
Excepte Andorra, un petit estat independent on el català gaudeix de total oficialitat, ni Itàlia, ni França, ni Espanya ofereixen el ple reconeixement i protecció que qualsevol llengua del món es mereix.
Aragonès ha explicat que, malgrat aquesta desprotecció, les institucions catalanes treballen per frenar la substitució del català pel castellà i ha detallat que el Pacte Nacional per la Llengua implica tothom en la preservació del català. Ho ha dit en les jornades que se celebren a Ginebra, en les que es reflexiona sobre la Declaració de les Nacions Unides sobre els drets de les minories 30 anys després de la seva creació.
Ens demanen pas des de Valls al Baix Camp perquè han detingut l'exprofessor de l'escola Baltasar II pels presumptes casos d'abús sexual a alumnes quan era docent en aquest centre educatiu. Baix Camp Ràdio, Miquel Llevaria.
Els Mossos d'Esquadra detenen a l'exprofessor de l'escola de Baltasar II de Valls, acusat de presumptament haver abusat sexualment en la seva etapa com a docent al centre a diversos alumnes. La detenció s'ha dut a terme després de la denúncia de fins a 5 víctimes que van explicar els fets que van succeir durant els anys 80 i 90. Actualment, l'exprofessor té 76 anys i pateix una greu malaltia. Aquest cas va sortir a la llum quan el ballarí Marc Pedraza va fer públic en una entrevista al portal digital La República Txeca fa unes setmanes que havia estat víctima d'abusos sexuals durant 5è i 6è de primària. A partir d'aquell moment, altres víctimes també es van pronunciar per explicar els seus casos.
Canviem radicalment de qüestió i anem fins al Pallars Sobirà, ja que hi ha eufòria entre els reiers a causa de la declaració de la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. L'organisme ha avalat la candidatura conjunta de 6 països europeus, de la qual formen part els reiers de la Pobla de Segur i Pont de Claverol i els de Coll de Nargó. Volem saber com han rebut la notícia. Ràdio Trem, José Verges.
Des d'on s'ha seguit amb una expectació el veredicte final de l'organisme mundial. El president de l'Associació dels Reiers de la Noguera Pallaresa, Miquel Gordó, ha manifestat el següent.
Pues d'entrada, molta alegria i això, el reconeixement a una feina feta durant molts, molts anys, de gent d'aquí, gent de tot arreu, no? I res, alegria i al mateix temps una mica de responsabilitat, no? Que això no quedi només amb una declaració i prou, sinó que ara hem de continuar pencant i que valgui la pena, no? I que quedi, que perduri.
La candidatura, recordem, havia estat presentada conjuntament amb Àustria, Txèquia, Alemanya, Letònia, Polònia i Espanya, amb 40 associacions de reiers, entre els quals la Poblatana. Els reiers de la Pobla de Segur i els de Coll de Nargó, a l'Alt Urgell, formaven part de la candidatura i creuen que la decisió de la UNESCO ajudarà a preservar l'ofici. Tant a la Pobla de Segur com a Coll de Nargó ja han preparat actes de celebració per aquest proper cap de setmana.
Repassem altres notícies destacades del dia. Els serveis de seguretat han interceptat aquest matí dues noves cartes amb material explosiu, una dirigida al Ministeri de Defensa i l'altra a l'Ambaixada dels Estats Units a Madrid.
Ja en són 6 les cartes explosives detectades i és que la troballa se suma a la que va explotar ahir a l'ambaixada ucraïnesa que va provocar un ferit lleu i les que han rebut una empresa armamentística de Saragossa, la base aèria de Torrejón de Ardoz i el passat 24 de novembre la presidència del govern central dirigida a Pedro Sánchez. L'Audiència Nacional investiga el cas com a terrorisme. El Ministeri d'Interior assegura que les cartes s'han enviat des del territori nacional.
I en clau local, el sindicat de policia Sapfepol denuncia que amb l'arribada del fred, la sala de reunions dels Mossos a Mollerussa no supera els 3 graus de temperatura.
I que els agents d'aquesta comissaria han de fer les reunions al pàrquing de la instal·lació. El sindicat ja va denunciar l'octubre de l'any passat que els Mossos havien de canviar també el pàrquing per manca de capacitat a les dependències. Malgrat que hi ha en marxa un projecte de nova comissaria de cara al 2024, el sindicat remarca que el Departament d'Interior té l'obligació d'assegurar les condicions laborals dels efectius.
És moment per la cultura. La pel·lícula Alcarràs de Carla Simón optarà a 11 estatuetes a la gala dels Premis Goya de l'any vinent. El film no és, però, el que té més nominacions. Per davant té Asbestas, amb 17, i Modelo 77, amb 16.
Carla Simón és candidata a millor direcció i a millor guió, i Alcarràs podria aconseguir el Goya a millor pel·lícula. Albert Bosch i Ana Otín han aconseguit les nominacions a millor actor i actriu revelació. A més, el film opta a categories tècniques com so, fotografia o direcció de producció. La gala dels Premis Goya es farà l'11 de febrer a Sevilla.
El Saló del Manga és molt a prop d'esgotar totes les entrades anticipades. A una setmana de posar-se en marxa, l'edició d'enguany es farà per primer cop a la Fira Gran Via de l'Hospitalet. S'espera superar la xifra de visitants aconseguida el 2019, que són més de 150.000 persones. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El Saló del 2022 és el de la represa. Amb el trasllat a Gran Via, l'espai s'amplia fins als 85.000 metres quadrats, ocupant 3 pavellons, i el nombre d'expositors també augmenta. Els artistes també tornen al recinte i ja s'han confirmat noms de reconeguts dibuixants de manga o cantants de bandes sonores d'anime. Tot això fa que els aficionats, com ha explicat la directora de Ficòmic, Meritxell Puig, estiguin desitjant que comenci el Saló.
Estem a una setmana, sí, precisament, una setmana del Saló, i estem ja quasi, podem dir, rozando el sold out. Dijous ja està sold out, dissabte està sold out i diumenge està sold out. Ens queda divendres, però que va pel camí de...
En funció de l'ocupació, també es vendran entrades al mateix recinte. Tot plegat fa pensar que se superarà fàcilment l'objectiu marcat, els 152.000 visitants de 2019.
I el monestir de Poblet obre una exposició amb 2 escuts funeraris del segle XIV que han estat restaurats per la Diputació de Tarragona. L'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
El monestir de Poblet ja llueix al seu museu 2 escuts funeraris nobiliaris del segle XIV, unes peces que han estat sotmeses a un llarg procés de restauració per part de la Diputació de Tarragona i que ara s'exposen al monestir cistercenc. Escoltem a la responsable de la Unitat de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Diputació, Carme Clement, que explica tot el procés de restauració.
Tècnicament també ha estat complexa. Els materials que estan composats aquestes obres, que és fusta, pergamí i policromia, doncs realment presentava un estat de conservació, podríem dir, ruïnós. Això vol dir que totes aquestes capes s'aixecaven i s'havien de fixar. Aquest era el principal problema. I això han estat moltes hores, molta paciència i molta tècnica en quant a tractaments.
Les peces es podran veure exposades al monestir de Poblet fins al proper mes de maig a l'exposició Temps de colors i emblemes de la Corona d'Aragó.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Comencem parlant de futbol i és que la selecció espanyola s'enfronta avui a partir de les 8 del vespre a Japó en el darrer partit de la fase de grups del Mundial de Qatar. Un partit decisiu per la classificació per als vuitens de final. Els homes de Luis Enrique, amb un empat, tindrien garantida ja la classificació. I en cas de victòria ho farien com a primers de grup. El tècnic asturià deixa clar que el seu equip no especularà en cap moment.
Imagínate que nosotros vamos a especular. Venga, que nos interesa pasar de segundos. Y llegamos al minuto 90 y llega el descuento en los dos partidos con el mismo resultado, 0-0-0-0. Seguimos siendo primeros, que bien va todo. Y en el 95, 15 segundos antes de acabar, marca gol Japón y marca gol Costa Rica. ¿Eh? Has especulado 95 minutos para quedar eliminado en los últimos 15 segundos. Cuando tú estás convencido de que tu equipo es un muy buen equipo y que queremos jugar 7 partidos, no se trata de quedar segundos. Nosotros queremos quedar primeros.
I és que si Espanya passés com a segona de grup, podria evitar creuar-se amb el Brasil en la ronda de quarts de final. A banda de la Roja, Alemanya, Costa Rica i Japó opten també a classificar-se. De fet, el partit entre Alemanya i Costa Rica serà arbitrat per la francesa Stephanie Frappart, la primera dona en arbitrar un partit en un mundial masculí. També avui, en un altre grup, des de les 4 de la tarda jugaran els partits decisius entre Bèlgica i Croàcia i el Canadà-Marroc. I el Barça ha promocionat la inauguració d'una botiga a Madrid, la primera Store Barça a la capital, amb una nova pancarta provocadora, amb el lema Raúl és culer, en referència probablement a Raúl González, un dels mites del madridisme. I tres equips catalans de la Lliga Femenina de Bàsquet tenen avui cita corresponent a la novena jornada. A 8:15 del vespre, el Barça Sant Feliuenc juga a la pista del València. Isaac Fernández és l'entrenador de l'equip de Sant Feliu del Llobregat.
Un tros d'equip, llavors hi ha molts focus de notació, segurament és la primera vegada que ens trobem amb un equip amb tants focus a controlar, llavors el nivell nostre de concentració ha de ser molt alt, són d'aquells partits on tu has d'estar molt bé i intentar trobar-li el punt a l'equip contrari. I, bueno, òbviament estem sent competitius cada dia i la idea és anar a València a ser-ho. Si tenim capacitat de fer-ho o no, doncs, bueno, això també juguen elles i ho veurem.
I a 8:00 l'Espar Girona rep l'Araski i el Cadí la Seu juga a Saragossa. Des de UAU, Lleida Ràdio, informa Sergi Guiu.
Una novena jornada de competició que apareix en escena després de l'aturada per les finestres FIBA, amb un Cadí la Seu que hi arriba sense Taylor Coanen i que ja no forma part dels Cedis i amb una situació de la plantilla sobre la qual l'entrenador Jordi Cero en feia la següent radiografia.
Bé, les jugadores que han estat amb les seves seleccions doncs han fet el seu treball pertinent amb els seus equips, amb les seves seleccions, tant a nivell d'entrenaments com de partits. I bé, han arribat físicament bé, per tant, ja és molt en aquest aspecte. Sí que són les jugadores que han pogut descansar menys, però bé, també la lectura positiva és que han seguit amb dinàmica d'entrenaments i han arribat sanes totes. Les jugadores que no tenien seleccions, doncs bé, la setmana passada ja vam treballar 3 dies amb elles. La Giu també ja va arribar d'Estats Units, per tant estem amb les 10 jugadores en bones condicions per afrontar el doble repte d'aquesta setmana.
El partit dona el tret de sortida al pavelló en Príncipe Felipe avui, a 8:00.
Més bàsquet a l'Eurolliga masculina. El Barça visita la pista de l'Alba de Berlín a 7:15 amb la principal novetat en la convocatòria de Nikola Mirotić. I la quarta gala dels Premis Inclusius de l'Esport Català es podrà veure avui dijous a partir de 7:00 a la plataforma Xala i han diferit a partir de 11:15 a les televisions locals. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:00. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem demà, com sempre, a 2:00. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local. Wishing these memories will fade and never do. Turns out people lie. They said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. I just need time. Snapping one. I'm writing a song, said this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Cause I might snap. Oh, oh.
person says you should get over it. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snap in one, two, where are you?
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Caral Pedemonte. El nombre d'infeccions per VIH que ha baixat un 20% el darrer any respecte al 2020. Es van registrar 344 casos segons xifres provisionals i la meitat es van diagnosticar tard. En total, més de 33.000 persones a Catalunya conviuen amb el virus segons dades de salut amb motiu avui del Dia Mundial de la Sida. L'objectiu és eliminar la malaltia definitivament el 2030. En tot cas, però, aquest descens en el nombre de casos és una bona notícia que el cap de la secció de VIH al Servei de Malalties Infeccioses de Can Ruti, Eugènia Negredo, atribueix a la PrEP, la profilaxi preexposició, una estratègia que es va implementar a Catalunya fa un parell d'anys adreçada a persones sense el virus però amb conductes de risc. Amb aquest tractament, doncs, s'eviten els contagis. La doctora Negredo també ha destacat els avantatges del primer tractament antirretroviral d'acció prolongada, injectable i des d'avui disponible als nostres hospitals.
A part de la seva bona eficàcia i de la seva seguretat.